Molt bon dia, són les 12 i 20 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dimarts, és 24 de gener, el dia en què sabem que en només unes hores arribaran 14 refugiats sirians a les comarques de Tarragona. Provenen d'un camp de refugiats de Grècia i serà la primera vegada que aquí s'acull refugiats que venen d'aquesta situació. És Creu Roja qui s'encarrega d'atendre'ls, de guiar-los i d'aconseguir que puguin instal·lar-se i tenir una vida autònoma, aprendre l'idioma i trobar una feina. En definitiva, fer la vida normal que els ha estat arrebassada per la guerra. Ens convé a tots ajudar i reclamar sobretot que aquestes persones puguin tenir una acollida digna. Ho podem reclamar com a ciutadans al nostre govern, un govern que, per cert, es va comprometre a acollir 17.000 persones i que des de 2015 només n'ha rebut un miler. Com cada dia hi posem música a tot plegat, avui ens acompanyarà el programa Aerosmith, que diu Shame on You, vergonya. Avui al programa molta actualitat, pararem especial atenció a aquesta arribada de refugiats a Tarragona, en parlarem en directe amb Creu Roja, vindrà també avui la nostra dietista nutricionista i amb la Dara Giner parlarem de la relació entre els lactis i el càncer. Hi ha una relació directa, són beneficiosos, són perjudicials, la Dara hi posarà llum a tot plegat. Tindrem també recepta, avui ve de la mà de Casa Macarrilla de Cambrils, tenim arròs al menú, així que no s'ho podem perdre, i a partir de la una molt atents perquè parlarem també d'una aplicació mòbil, d'una en concret la de l'Agència Catalana de Consum, l'Infoconsum, que ara ens permet també denunciar les incidències de Renfe al moment. Tancarem el programa amb molta música, com cada dimarts. La Ruth Guerrero tindrà avui a Cau d'Orella el Lluís Capdevila. Recordin que volem escoltar les seves propostes i les seves opinions. Ens les poden fer arribar a través del Twitter del programa, @copetarragona. Els acompanyarem fins al punt de les dues, al 93.5, al 98.0, si ens escolten des de les Terres de l'Ebre, i sempre ens poden seguir en directe a través del web i l'app de Cope, només buscant l'emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Tarragona.
Estàs informat.
Dotze i 23, obrim el bloc informatiu amb l'àrea de serveis. Anem a la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia. Anna Borrell, molt bon dia.
Bon dia, ens llevem amb algunes glaçades a l'interior, on a més hi ha avui ja bancs de boira. De fet, tornarà a imposar-se el sol aquest dimarts amb unes temperatures que pujaran. Arribarem als 16 graus a Tarragona, 14 al Vendrell, a Reus, a Tortosa, i en tindrem 10 a Gandesa. I bufa tramuntana o bé vent de direcció nord-oest, mestral, encara amb molta força a l'extrem sud, amb ratxes de 80 km per hora, i a més amb avisos costaners també a la façana sud.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Normalitat a les carreteres tarragonines, segons el Servei Català de Trànsit. Això sí, hem d'explicar-los que aquest matí un camió ha caigut per un dels ponts de l'AP2 a l'alçada de la Bisbal del Penedès. El vehicle, que no portava càrrega, ha sortit de la via i ha tingut una caiguda de 20 metres des d'un d'aquests ponts. El conductor ha resultat ferit greu i, de fet, ha quedat atrapat al vehicle. La circulació ha estat tallada de les 8 fins les 11 del matí. Obrim en plana de successos 10 detinguts en un operatiu per acabar amb una organització criminal dedicada al tràfic internacional de marihuana que operava des de Tarragona, la Selva del Camp i Mont-roig del Camp. Segons fonts policials, el grup operava des de Catalunya i distribuïa la droga a diversos països europeus, sobretot a França i també a la resta d'Espanya. Utilitzaven furgonetes correu per traslladar la droga fins al punt des d'on s'havia de fer la distribució al consumidor final. La investigació va començar el passat mes de maig. S'han decomissat al voltant de 65 quilos de droga, entre capdells i marihuana ja preparada per la venda, a més de diners en efectiu i també armes. Els detinguts són 8 homes d'entre 25 i 43 anys, 6 de nacionalitat espanyola, els altres dos dominicana i també francesa, i hi ha dues dones detingudes, una de 37, espanyola, i una altra de 33 anys, de nacionalitat dominicana. Tots ells estan acusats d'un delicte contra la salut pública i pertinença a organització criminal. I més qüestions. Avui el mal temps ens dona una treva, però atenció perquè sembla que torna a partir de demà, i mentre els municipis del litoral tarragoní comencen a reparar els desperfectes ocasionats pel temporal. A la platja de Baixmar, a Torredembarra, els restaurants retiren la sorra de les terrasses i l'aigua, que en alguns casos va arribar fins a l'interior dels locals. A més, efectius de la brigada municipal han iniciat ja la neteja d'algues i avui es començaven a retirar les congestes de més d'un pam de sorra que cobrien el passeig marítim i els carrers més pròxims. Una excavadora també ha obert diversos passos d'aigua per evitar la inundació dels vials si torna a ploure. Escoltem l'alcalde de Torredembarra, és Eduard Rovira.
Des del punt de vista del barri i del passeig en general, de Baix de Mar i del passeig, és l'acumulació de sorra que hi ha hagut, obrir una mica passos d'aigua per si plou o hi ha alguna cosa, com que hi ha molta sorra acumulada, no desaiguarien els carrers tal com han de desaiguar.
El temporal ha afectat els negocis de restauració ubicats a primera línia de mar, on no hi ha cap mur de contenció entre la platja i les terrasses. En alguns casos, l'aigua es va endinsar als locals i la sorra va colgar aquestes terrasses. Joaquima Girol és propietària d'un d'aquests establiments.
Va quedar tot col·lapsat, va marxar el llum dels passeigs, del carrer, i tota la sorra de la platja la tenim dalt del passeig. Que això passa alguna vegada en tant, però tan forta com aquesta vegada, no, per almenys jo que jo recordi, no l'havia vist. Tanta sorra dalt del passeig. Cada any se passa dos o tres camins, però bueno.
A Salou, la zona del barri de la Salut, per on discorre el barranc de Barenys, ha tornat a patir inundacions a causa del temporal, una zona habituada a les acumulacions d'aigua quan hi ha fortes pluges, però en aquesta ocasió no ha causat danys remarcables. Si baixem cap a les Terres de l'Ebre, a les cases d'Alcanar han quedat malmeses escolleres i platges. De fet, una de les parts més afectades són aquestes últimes escolleres que havia construït Costes al litoral de les cases d'Alcanar. L'alcalde de la població és Alfons Montserrat.
La part del port ha hagut afectació pel menor, després tota la zona del passeig i després la major part del dany ha estat en aquesta zona de sol de riu, de les timbes. L'afectació ha estat molt important, no és que solament ha hagut l'arrastre i el passeig i així, sinó que també ha malmès les escolleres, accessos a les platges i algun tros de timba que ha caigut.
Avui arribaran a Tarragona 14 refugiats sirians procedents de Gràcia. En concret, es tracta de 14 persones que ja tenien tramitada la sol·licitud d'asil. Un equip de Creu Roja Tarragona, format per una treballadora social, una infermera i una traductora, els han recollit a l'aeroport de Barajas per acompanyar-los fins a Tarragona. Totes aquestes persones s'allotjaran en els pisos que la institució té llogats a la ciutat, on se'ls oferirà assistència en una primera fase d'acollida. També rebran una atenció integral que passa en gran mesura per aquest aprenentatge de l'idioma i l'assoliment de major autonomia. El programa d'atenció es completa amb una segona fase, anomenada d'integració, que està encaminada a aconseguir la plena inserció, sobretot a través de la inserció laboral. Actualment, a la demarcació de Tarragona hi ha 28 persones que es troben ja en aquesta fase. Creu Roja Tarragona ha atès al llarg de 2016 fins a 70 persones refugiades. Segons el Ministeri de l'Interior, des de finals de 2015 han arribat a Espanya un total de 1.034 persones. A partir de la una parlarem en directe amb Creu Roja Tarragona per saber si han arribat ja aquestes 14 persones i quin serà el procés a seguir. Passem a la notícia econòmica del matí. Avui, nou màxim del preu de l'electricitat al mercat majorista, que fregarà els 100 euros per megawatt. Això serà entre les 8 i les 9 del vespre. Des de l'Organització de Consumidors i Usuaris reclamen transparència a les elèctriques a l'hora d'explicar les tarifes als usuaris. Enrique García, portaveu de l'OCU, ho ha dit a COPE Tarragona i també ha remarcat que els usuaris hem d'estudiar si el pla que tenim contractat és el correcte per les necessitats de l'habitatge.
Las eléctricas adrede confunden al consumidor y no diferencian bien entre los comercializadores de referencia que ofrecen esa tarifa regulada y los comercializadores libres, que tienen el mismo nombre, pero esto se confunde y confunde los teléfonos de atención al cliente, los emails y demás, de forma que logran que el consumidor no sepa quién le está pagando la luz.
Pel que fa a les recomanacions que permeten estalviar, d'entrada, triar bé l'operador i la tarifa que tenim a casa. A més, una bona climatització, bon aïllament, temperatura adequada i pel que fa als electrodomèstics, doncs que siguin eficients. A llarg termini afavoreixen l'estalvi energètic. Des de l'Organització de Consumidors i Usuaris demanen també al govern que permeti l'entrada de nous operadors, especialment en el mercat del gas. Ho ha dit Enrique García a COPE Tarragona.
A nosotros nos gustaría que hubiera más empresas, porque a la hora de más empresas hay más competencia y eso beneficia siempre a los consumidores. Lo que perjudica a los consumidores es la situación actual de oligopolio de facto, donde hay muy poquitas empresas y donde es mucho más fácil que el precio de mercado pues sea distinto al que de verdad interesa a los consumidores y al que de verdad cuesta producir la luz.
Amb això passem de dos quarts del punt de dos quarts d'una. Anem a la xifra del matí, que són a hores d'ara els 2 milions de visitants que ha rebut Tarragona al llarg de 2016. És el balanç que han fet de la temporada turística avui des de l'Ajuntament de Tarragona. Anem fins allà, fins a l'espai de turisme, la Ruth Guerrero. Ruth, molt bon dia.
Molt bon dia, Mònica.
Bones xifres, per tant, a nivell turístic.
Sí, sí, molt bones xifres, així ho han destacat, 2 milions de turistes, i ho ha destacat la consellera de Turisme, Ciutat, Patrimoni i Cases Regionals a l'Ajuntament de Tarragona, Immaculada Moreno, que ha dit que s'han passat de 400.065 turistes a més de quasi 500.000. O sigui, una xifra que supera les expectatives i que ho valoren com a molt positiu. Si voleu, la podem escoltar. I ella ens explica ella mateixa el que han estat aquestes xifres, però també ens ha volgut fer en declaracions en exclusiva al matí de COPE, doncs també que sortia el passi, no? Millor dit, a la petició que feia el regidor de Convergència i Unió, Albert Abelló, sobre les despeses del consistori a Fitur, i així ens ho deia ell. La podíem escoltar pel que fa a les xifres i continuant un breu apunt, sobretot el que es destaca és el turisme familiar, que és des del que volen potenciar i pel 2017 esperen que aquestes xifres es mantinguin i sobre el que són els apartaments ocupacionals diuen que faran un seguiment, el que sí que esperen que s'assoleixin bones xifres també. I el turisme que més destaca és amb petites xifres, això sí, amb petita importància pel que fa al còmput total, però que sí que voldrien potenciar és el nord-americà.
Mm-hmm. Molt bé, doncs això pel que fa al turisme, valoració positiva, resposta també a les crítiques de l'oposició a l'Ajuntament de Tarragona, però hi ha un altre tema avui a la ciutat, Ruth, un altre anunci que també suposo que tindrà cert impacte a nivell turístic, i és que l'arquebisbat ha anunciat avui que vol fer un jardí bíblic amb elements naturals al pati del Museu Bíblic Tarraconense.
Sí, sí, així és, ja ens ha confirmat el seu director, Andreu Muñoz, que s'està treballant en el Museu Bíblic per això, per reconvertir-lo en un jardí bíblic, sobretot per destacar el que són les espècies que contindrà, espècies naturals, ja siguin arbres o siguin altres espècies de jardí, que puguin ser apadrinades i llavors amb això cobririen les despeses del pressupost que ja tenen previst, un pressupost que arribaria o s'aproximaria als 45.000 euros i que la previsió seria obrir aquest espai de cara durant aquest 2017 fins al 2018 tindrien aquest marge d'actuar i poder-lo obrir. S'espera, doncs, això, que enmig d'aquest pati se situï una estàtua que ubicarien i seria relativa a la figura d'Abraham, amb una escrita en llatí, com un espai de les diferents religions i amb l'objectiu que sigui un espai de trobada i que a tot. Això ho ha dit en la trobada que té l'arcabisbe, que ofereix en el dia del patró dels periodistes, i llavors doncs, això ens han explicat aquest bon anunci i ens donaran més dades. El que sí que ens han dit que volen que la gent s'hi sumi, sobretot a padrina aquests arbres que hi haurà en aquest jardí, per tal que s'arribi a aquesta xifra de pressupost.
Molt bé, doncs segur que en parlarem més endavant. Ruth, moltíssimes gràcies. Fins ara.
Molt bé, gràcies. Fins ara.
Amb això arribem a les 12:36 i és moment de repassar ràpidament les portades dels diaris. Comencem pel diari de Tarragona, que diu en portada: "Me secuestraron por error", són paraules de l'amo d'un bar d'Altafulla al que van segrestar durant unes hores la passada setmana. Foto de portada avui al diari per les destrosses del temporal a la costa. Si fem una ullada al Reus Digital, trobem que una organització dedicada al tràfic internacional de marihuana des del Camp de Tarragona, i destacat també que el nou cinema de la Fira tira endavant amb retrets entre el PSC i la resta de l'oposició. Al digital, al delcamp.cat, un camió cau per un pont de l'AP2 i també en portada una estudiant tarragonina candidata al Premi Promeses de l'Alta Cuina. I avui també al Tarragona 21 denuncien un grup de joves per entrar en domicilis de la part alta enfilant-se pels balcons, i destacat 10 detinguts a Tarragona, la Selva Montroig, membres d'una xarxa de tràfic de drogues. Amb això arribem a les 12:37, 40 segons per la publicitat, i entra ja la Dara Giner.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es, y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Siempre hay un libro para ti.
Para enseñarte, para divertirte, para hacer volar tu imaginación.
Siempre hay un libro para ti y para todos.
Porque ahora en El Corte Inglés todos los libros de bolsillo tienen un 5% de descuento hasta el 28 de febrero.
Todo lo que te gusta y lo que te interesa cabe en un libro de bolsillo.
Llévatelos ahora con un 5% de descuento en El Corte Inglés.
Vinga, continuem a Herrera en Cope a Tarragona. És hora de parlar d'alimentació, de dieta saludable, i ho fem, com sempre, a la nostra dietista nutricionista, la Dara Giner. A Dara, molt bon dia.
Molt bon dia.
Sembla que hem sobreviscut a la onada de fred polar i siberià i tota la que ens venia, no?
Sí, cal abrigar-se una miqueta, les de la manta, els guants que m'han fet falta.
Sí, quina setmaneta, Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. També és veritat que ja toca, o sigui, que tampoc ens hem d'estranyar que faci fred a l'hivern. Sí,
ara calçotades, oi?
Ara ja hem de començar les calçotades. Un dia podríem parlar de les propietats del
m'encantaria. Hi ha molt de parlar, eh?
Ah, doncs escolta, apunta.
Podem parlar molt.
Apunta la llista de deures per parlar de les propietats del calçot. D'entrada, jo aquestes setmanes estic fent un aport extra de vitamines amb molta taronja, molta ceba,
molt
no? per combatre una mica aquest fred.
La vitamina C...
Importantíssima, genial. Importantíssima. O sigui que ja saps, mira, comprar taronges i mandarines com si no hi hagués demà.
Sí, a més és època, toca.
S'ha d'aprofitar. Però bé, ara avui, de què ens vens a parlar? A veure, la setmana passada parlàvem de llet i de begudes vegetals, un tema que
sí,
va portar força debat, en tornarem a parlar si convé. Amb què venim avui, a veure?
Doncs mira, us vull presentar un estudi que ha fet el Col·legi de Dietistes Nutricionistes sobre els làctics i la incidència de càncer.
Ah?
Hi ha relació, no hi ha relació? Què diuen i què diu aquesta revisió.
Molt
això m'agradaria parlar-vos.
Sí,
és
sí.
molt interessant, perquè per aquí en la societat hi ha com una espècie de mite de que si hi ha làctics que fan càncer, no només en la societat, també en els comitès científics i de la meva professió perquè em toca, no? Però segurament que en els de metges, infermers i altres professionals sanitaris també se'n parla d'això.
Molt bé, doncs a veure, realment ja s'ha demostrat algun tipus de relació entre determinats làctics i el càncer?
Doncs la veritat és que, bueno, el que va fer el Codinucat, vale, el col·legi, és disposar d'uns científics, una àmplia carrera en la investigació científica, i els hi va dir, mira, hi ha aquest dubte en la població, sisplau, feu una revisió, és a dir, un resum de tots els estudis que hi hagin, més importants i amb més en estudis molt ben elaborats, i digueu-nos què diuen. En general, quina és la conclusió que en podem treure, no? I el que van fer aquestes persones és analitzar la llet, altres productes làctics amb diferents càncers, vale? Càncer de bufeta, càncer de pròstata, càncer de mama, càncer de colon, etc, etc. Llavors, bueno, van veure que en general no hi ha un convenciment de que els làctics ni altres productes làctics siguin causa de càncer. És més, com a conclusió en l'estudi, llegeixo perquè ho diuen molt clar, ha demostrat que l'evidència actual sobre el consum de làctics i risc de desenvolupar càncer és limitada per alguns tipus de càncer. Dic per alguns tipus de càncer perquè s'ha vist que en 5 dels estudis que van estudiar la relació dels làctics i la llet amb el de càncer de pròstata, van trobar que 2 sí que tenien suficients indicis com perquè hi hagués algun tipus de relació. Però no és un convenciment científic, com us ho podria dir? No hi ha un convenciment de que això és així. Que ho diguin 2 estudis de 5 no és suficient evidència perquè hi establim una relació absoluta i desaconsellem el consum. Ha d'haver molta més evidència, no? Per això aquesta apreciació. També diuen que els possibles beneficis dels làctics, que en són moltíssims a nivell nutricional, com vam parlar l'altre dia, doncs que a més, juga un paper important en la prevenció d'alguns tipus de càncer. O sigui, que no només van veure, estudiant a tots els estudis, que sí que hi havia potser alguna relació en algun estudi, sinó que altres estudis també veuen que consumir làctics, més que fer que sigui dolent pel càncer, és beneficiós pel càncer. Llavors, clar, en aquest context no podem dir que els làctics s'hagin de desaconsellar, ni molt menys.
Si no hi ha una evidència directa que ho relacioni, evidentment, suposo...
Ni que els desconselli, claro.
Clar, com en tota malaltia, no? En aquest cas parlem del càncer, suposo que hi ha d'entrada una predisposició genètica que tinguem cadascú, factors ambientals...
Ara ho has dit, sobretot els factors ambientals, els hàbits de vida que portem, bueno, és brutal com ens afecta en l'hora de desenvolupar o no un càncer. Quantes vegades hem sentit a fumar tota la vida i no s'ha mort de càncer? Clar. Moltíssimes. Que tinguem un hàbit o no, no vol dir que acabem desenvolupant una malaltia, si el tabac i que una altra, pot ser una persona que no hagi fumat mai i, per desgràcia, acabi patint un càncer. No ho sabem mai, el que sí sabem és que és la segona causa de mort aquí a Catalunya. Per tant, s'ha de buscar, s'ha de saber què hem d'aconsellar i què no hem d'aconsellar, treure mites si fa falta, en aquest punt, en cas dels làctics, ens ha tocat, però és molt important tenir ben informada la població perquè pugui fer bones eleccions alimentàries, que no siguin perjudicials per la seva salut, també, no?
De fet, crec que és important aquest aclariment que ha volgut fer una mica el Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya, perquè és veritat que avui en dia surten estudis com bolets de molts llocs, que no els desacredito, però de moltes universitats, moltes escoles diferents, i de vegades entre ells es contradiuen. Llavors tu, com a ciutadà, com a consumidor, no?, d'aquestes informacions, dius, amb què em quedo?
Acabes tan bombardejat perquè hi ha un excés d'informació que no saps a qui fer-li cas.
Clar.
Bueno, doncs ara tenim aquest estudi, és una revisió, com he dit, que és un estudi de molts estudis, i que acaba en aquesta conclusió. No els hem d'excloure en una dieta saludable i equilibrada perquè són beneficiosos, inclús per prevenció de càncer, i nutricionalment és que no hi ha prou evidència com per extreure'ls. No? I compte que no només hi ha estudis solitaris que no recomanen els làctics, que no estan basats i no tenen un procediment d'estudi eficaç, eficient, curós, per dir-ho d'alguna manera, sinó també perquè hi ha hi ha alguns professionals, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, que s'inventen, fan declaracions en contra dels làctics quan realment no hi ha prou evidència i si s'ho posessin a estudiar els hi podríem rebatre totes aquestes afirmacions que fan.
D'una banda, això és important, no?, el dir aquest aclariment de dir, escolti, dins de la munió d'estudis que hi ha, doncs hem fet un passet més enllà. I també és veritat que avui en dia hem de, el que deies tu ara, no?, trencar una mica aquests mites, aquestes llegendes urbanes que gràcies, per exemple, doncs a les xarxes socials de vegades corren com la
moltíssim
pólvora. És que ho he llegit, és que he vist a Facebook, és que he vist a no sé quin web.
I ja m'ho crec.
I ja m'ho crec, no? Llavors s'ha d'anar amb una mica de compte d'això perquè pot ser algú doncs que, per desgràcia, estigui en un procés, no?, o que tingui algú proper, doncs, que tingui càncer o l'hagi patit, digui, ah, no beguis llet, no mengis iogurts ni formatges que són perjudicials. Exacte. Doncs bé, no hi ha evidència científica de que hi hagi aquí una relació causa-efecte, no?
Clar, no els hi podem demanar a la població que vagin a mirar els estudis perquè no entendran un papa. Però per això està els organismes com el col·legi. I també cal dir que en la revisió ha col·laborat i també s'ha elaborat conjuntament amb la Federació d'Entitats contra el Càncer, la FESEC, d'acord? Que és la federació que agrupa totes les associacions de càncer de Catalunya, és molt important. I per això estem nosaltres, no? Per ser el vehicle d'aquestes conclusions, d'aquests estudis cap a la població, perquè els puguin entendre.
Clar. I com sempre, doncs, ja no cal parlar de cap relació amb malaltia, eh? Dins una dieta saludable, un pla d'alimentació saludable, doncs ha d'haver amb mesura de tot. I els làctics són part de la nostra alimentació bàsica.
Sí, part de la nostra alimentació i també part de la nostra cultura, no ens en oblidem. És així.
Molt bé, doncs s'ha de disfrutar, exacte. Doncs moltíssimes gràcies, Adara, per haver-nos vingut a explicar tot això. Si tenen dubtes, com sempre, que ens ho facin arribar doncs, a través del correu o del compte de Twitter, que l'Adara tornarà aquí puntualment dimarts vinent.
Sí, encantadíssima.
I si no, la troben a la seva consulta Bruma Clínic, carrer Marquès de Montoliu 14 de Tarragona. Adara, que passis molt bona setmana.
Igualment.
Vagi molt bé. Gràcies.
Adéu.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya.
En Buró Valé, año nuevo, 365 días de precios bajos. Agenda día, página, solo 1,39 euros. 365 días de precios bajos en Buró Valé, Centro Comercial Les Gavarras, Tarragona.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977 75 40 60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Herrera en COPE.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Al nostre Twitter, @ COPE Tarragona.
Vinga, més coses al matí a Tarragona. Continuem parlant de gastronomia, parlant de cuina, i avui tornen a visitar-me dos cuiners que aviat els posaré ja en nòmina, seran dels habituals. Tinc aquí el Xavier Martí i l'Eduard Martí de Casa Macarrella de Cambrils. Què tal, Xavier, Eduard?
Bon dia. De primera. Encantat d'estar aquí.
Us he fet sortir de la cuina una estoneta. Vam estar parlant fa unes setmanes d'aquest aniversari, d'aquests 50 anys de Casa Macarrilla, que fèieu menús especials. Ara ha tornat una mica ja a la normalitat, a les vostres cuines. Ja no teniu cuiners convidats o de tant en tant ve algú?
Bueno, de moment no.
De moment
però
no.
Però ja veurem, perquè va ser un èxit tan gran que ens estem pensant tornar a fer algun event d'aquestes característiques, però de moment no.
Però m'ha agradat aquest de moment, aquest obrir la porta. Molt bé, molt bé. Perquè a vegades surten combinacions molt, molt curioses, no? Suposo que al final vosaltres sou cuiners experimentats, no? I els companys que venen també, però sempre s'aprèn, no? També de, sí, dels companys sí, quan entren a casa teva, a la teva cuina, no?
Sempre agafes algun truc o algun atajo d'algun cuiner, alguna manera de fer. La veritat que sí, que sempre s'aprèn. Hasta del que no saps, se n'aprèn.
I tant que sí. Una cosa que us volia preguntar, que l'altra vegada que vau venir no vaig tenir temps, és això que feu del show cooking, no? Que sortiu, de tant en tant sortiu de les vostres pròpies cuines, no? I aneu a cuinar a altres llocs. Per exemple, Eduard, on heu estat fent show cooking?
Sí, l'última que vam fer va ser a les bodegues Torelló, que va ser una gran experiència. Vam fer un menú executiu en viu per un grup de persones que ens van cridar d'aquí de les bodegues. I la veritat que, bueno, com igual que tots els esdeveniments que fem, és molt divertit sortir de la monotonia, sortir de la nostra cuina i anar a altres puestos a portar la nostra cuina.
També em comentàveu que part del que cuineu en aquests menús, que suposo que es fa més per empresa, no?, o grups grans, en definitiva, sí, sí, és que cuineu, no?, en directe, allò que us podem veure com cuineu.
Sí, la gràcia d'aquest show cooking, el que fem és una miqueta el catering tradicional, però sí que part d'aquest catering és cuinar en viu davant de la gent, que vegi com fem unes paelles, uns arrossos, uns fideus o uns entrants que ho vegin ells en viu.
Doncs ja saben, el recordo el web de Casa Macarrilla, www.casamacarrilla1966.com, que allà tenen doncs més informació també i dades de contacte. Xavi, avui et toca tu la recepta. L'altra vegada vas deixar el testimoni a l'Eduard, que ens va fer uns callos de bacallà. No sé amb què vens avui, a veure.
Bueno, jo porto una recepta fàcil, que jo crec que són pocs passos, que la pot fer tothom a casa.
Quan un cuiner em diu fàcil, ja tremolo, bueno, tremolo, perquè dels que no tenim gaire mà, ja confesso que no és el meu cas.
Jo crec que és una cosa que pot sortir bé a qualsevol que ho intenti fer. Millor o pitjor, però bé segur.
Si et posem carinyo, no, sí, Xavi? Sí.
Bueno, per avui he portat un arròs, que és un arròs de Garota, erissó de mar.
Molt bé.
Que és un arròs que li tinc molt de carinyo perquè va ser una de les primeres receptes que vaig fer estant jo a la cuina, que era un nen encara, potser, i crec que és una cosa que ho pot fer tothom a casa, sí, repeteixo, i bueno, us explico una miqueta. Necessitarem, per fer aquest arròs, 3 cebes, 2 tomàques madures, a mi m'agrada el cor de bou, el venac, una que tingui bastanta carn, bastanta pulpa, i mig pebrotet verd. L'arròs és per a 5-6 persones, són medies així, una miqueta,
vale, sí,
per a 4 o 5. Després necessitarem una mica de mantega, calamar o xipiró o sepionet, el que ens agradi més, oli i sal. Veus que són pocs ingredients.
Sí, sí,
vale?
està bé, és assumible per la meva destresa.
Vale. Després, a part, pel fumet de peix, pel brou, pel caldo, necessitarem peix de roca, gat, escòrpora, aranya, cap roig o qualsevol cap de lluç o de rap que tinguem per carra. Vale, una vegada tenim tots els ingredients, doncs arrencarem primer a fer el brou, el fumet de peix. Simplement ficarem aigua i ficarem els caps quan arrenqui el bull dins, deixarem a foc lent una estoneta i després una de les 3 cebes que tenim la tallarem amb juliana, que és a tires finetes, per sofregir-la amb una miqueta de cranc o galera per afegir-li al brou. Una vegada tenim el brou en marxa, doncs començarem a preparar l'arròs, picarem les cebes amb brunes, que són quadradets petits, la tomaca i el pebrot verd. Començarem sofregint la ceba, i quan agafi aquest color duradet que comença a estar ja tubeta, putxada, li afegirem el pebrot verd. Deixarem també que sofregeixi una miqueta més i quan ja tenim el sofregit ben fet, ficarem la tomaca. La tomaca la fiquem al final, les 2 tomaquetes pelades, sense la llavor, la pepita, i simplement la fiquem al final perquè la tomaca deixa anar molta aigua. Tenim que esperar que estigui ben fet el sofregit per ficar la tomaca i deixar-la que es faci bé. Quan ja tenim tot el que és la marca de l'arròs, afegirem l'arròs a sofregir-lo una miqueta perquè quedi una miqueta dur, no quedi com bullit, i li ficarem el caviar d'erissó. No he explicat res, la garota s'agafa amb unes tisores, es talla i amb una cullereta es buida, és molt molt fàcil.
Cuidado, sí, és fàcil d'obrir, sí.
Cuidado de no punxar, bueno, relativament fàcil, no és molt difícil, però no és fàcil del tot, però no té cap complicació, eh? S'agafa unes tisores, anar tallant, i si no podem trobar preparacions també llema de d'Eriçó, en supermercats...
Ah, ho venen així ja a l'interior,
diguéssim. Jo no sóc molt partidari. Però hi és, existeix. Si algú no vol punxar o no vol enfeinar molt...
No ens volem arriscar, no?
També n'hi ha. I bueno, pues una vegada tenim el sofregit, tenim l'arròs i l'eriçó, és tirar el caldo, mig litre per persona, un litre, sense por, que quedi un arròs melós i cremós. I quan ja el tenim quasi acabat, jo li fico 100 grams de mantega. Ja amb el foc parat, que es vagi acabant de fer els últims 2-3 minuts, potser de cocció, amb la mantega, remenar una miqueta, una tapeta, deixar-lo reposar i ja està preparat per servir. Queda un arròs molt melós, estil que podia ser un risotto, però amb un gust molt intens a mar, a garota, i bueno, és un arròs que queda molt bé i ja veus que no és gaire
complicat. Gaire igual m'atreveixo i tot, Xavi, no sé, sí. Mira, m'han entrat ganes ara de posar-me jo a la cuina una mica a provar,
Bueno, és molt interessant.
Les garotes, si no vaig malament, en mesos de fred és quan estan millor, no? És la millor època, fred
bueno,
intens, no?
Sí, els mesos que tenen, septiembre, octubre, noviembre, pues aquests mesos de fred són com bé més plenes i més suades.
Vale, doncs bé, com sempre, quan pengem el programa, el podcast podran recuperar aquí el pas a pas. El teniu a la carta de Casa Macarrilla, aquest arròs?
Sí.
És un arròs que ja podem anar a provar, no per comparar, millor
temps, sí.
Anem a aprendre i després ja el farem a casa, no? Perquè comparar segur que sortim perdent la comparació, però bé, escolta, és qüestió d'intentar-ho. No us ho vaig preguntar l'altra vegada, però vosaltres sou d'anar a mercat al matí, allò a primera hora, a veure que ja, no? Us agrada remenar?
Sí, clar. Això és una de les coses principals que ens agrada fer als cuiners. Anar ben pel dematí, a veure el producte, a tocar, a remenar i a triar el que hi ha millor del dia per oferir als clients.
Mm-hmm. Home, i a Cambrils teniu peix per triar i remenar. Vamos, que això sí que... A més, esteu tan a prop, no?, de l'aigua, allà al carrer Barques, no?
Sí. A vegades dolent estar tan a prop de les peixateries, perquè som capritxosos, ens agrada tindre sempre el millor i tindre-ho tan a mà, a vegades
és un problema,
ens fa,
no?,
carregar molt de bon gènere.
Molt bé, doncs escolta, Xavi, Eduard, moltíssimes gràcies per haver tornat a fer recepta. Veniu quan vulgueu, a fer-nos receptes, a portar-nos tapes. Aquí estem oberts a tot al programa, quan vulgueu.
I tant.
Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Herrera en Cope a Tarragona, amb Mònica Carrasco.
Menys de 3 minuts i arribarem ja al punt de la una. Els deixo ara amb la nostra cançó del dia, amb aquest Shame on You d'Aerosmith i també amb els serveis informatius de la cadena COPE. Nosaltres tornem a la 1:05 amb més informació local i comarcal. També una entrevista d'actualitat. Parlarem en directe amb Creu Roja Tarragona per saber si han arribat ja aquestes 14 persones, aquests 14 refugiats sirians que s'instal·laran a les comarques de Tarragona, si són ja aquí, si arribaran en les properes hores, quins passos seguirà ara Creu Roja amb ells per tal d'iniciar aquest procés d'acollida. Parlarem, com no, com tots els dimarts també d'aplicacions. Avui no pot venir el Moisès Castell, però parlarem amb l'Agència Catalana de Consum sobre una nova funcionalitat de la seva aplicació mòbil, l'Infoconsum. A partir d'ara, des de fa uns dies, es pot ja denunciar incidències amb rodalies i trens de mitjana distància de Renfe a través d'aquesta aplicació de l'Agència Catalana de Consum. Sabrem com funciona, què podem denunciar i si serveix o no, de què serveix que denunciem també, a banda de reclamar directament a l'operador a través d'aquesta aplicació. Tancarem el programa dels dimarts, com sempre, amb música, amb la Ruth. Tindrem avui, ella tindrà a cau d'orella el Lluís Capdevila, que aquesta setmana també està tocant en directe a les nostres comarques, així que no s'ho poden perdre. Els espero d'aquí uns minuts. Oh,
La una, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Siguen las reacciones a esa sentencia del Supremo británico que obliga al gobierno de Theresa May a pedir permiso al Parlamento para comenzar los trámites del Brexit. El Partido Laborista, que encabeza la oposición, ya ha anunciado que no va a frenar el proceso, mientras que el gobierno mantiene que activará el Brexit y que será a finales del mes de marzo. Por su parte, la impulsora de comenzar un proceso judicial, Gina Miller, ha recordado al gobierno británico que el Parlamento es soberano.
Solo el Parlamento puede otorgar derechos a los británicos y retirarlos. Únicamente el Parlamento es soberano.
Aquí en España, Jesús Sepúlveda, el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de Ana Mato, niega haber recibido dinero de la trama Gürtel a cambio de adjudicaciones públicas. Así lo ha reconocido ante el juez. Vamos ya hasta la Audiencia Nacional. Allí está Patricia Rossetti.
Jesús Sepúlveda niega haber recibido dinero de las empresas de Correa. Conoció al cabecilla de la trama en el 93 cuando empezó a trabajar en el Partido Popular y la relación pasó a ser de amistad. Reconoce Sepúlveda que Correa no le cobró algunos viajes y exculpa a su exmujer Ana Mato. Ella no estaba al corriente de los pagos.
¿Su esposa, la señora Mato, estaba al corriente de la forma de contratación de estos viajes?
No, yo me decía que hacía falta unos viajes. Yo siempre me encargaba, decía que yo lo haría a través de... Yo sacaba los billetes y los daba y punto, ¿no?
Sobre los coches, dice que Correa le prestó dinero para uno de ellos y que él lo fue pagando poco a poco.
Y el presidente de la patronal de la COE, Juan Rosell, asegura que la renta mínima que proponen los sindicatos es un buen recurso, pero advierte de que puede ser insostenible. Rosell sostiene que la situación de déficit público que afronta la economía española puede hacer inviable esa renta de 426 euros al mes para familias sin recursos.
Estamos de acuerdo todos. La clave del tema es esas buenas intenciones, cómo quedan reflejadas desde el punto de vista presupuestario. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuánto vale? ¿Para qué? ¿Durante cuánto tiempo? Y si eso es realmente posible de hacer o no, con un déficit negativo del 4,6 el año pasado y un 3 este año.
Más de 65.000 enfermos de hepatitis C han recibido nuevos tratamientos desde que se puso en marcha el plan estratégico contra esta enfermedad. En el 97% de los casos, los tratamientos han resultado efectivos. Carmen Lavallén.
Son los resultados de las innovaciones terapéuticas del plan estratégico contra la hepatitis C entre enero de 2015 y noviembre del año pasado. El director general de Sanidad, José Javier Castorodeza, lo califica de trabajo ejemplar y bien hecho y su intención, según señalaba esta mañana, es proponer a las comunidades autónomas su desarrollo hasta al menos 2020.
Es un hito en la décima legislatura. Con poco menos de 2 años, 65.000 personas hayan recibido un tratamiento y ahora están libres de esta enfermedad.
En una comparecencia en el Congreso cifraba en 1.215 el número de presos que han recibido los nuevos tratamientos, insuficientes según han denunciado los grupos de la oposición, que también reclaman conocer con detalle el gasto por comunidades autónomas en estos caros pero eficaces tratamientos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el espejo, hola José Luis Restán.
Hola, ¿qué tal José Luis?
Bueno, hoy nos vais a destacar y por desgracia vais a despedir la figura de un hombre que ha estado a la sombra de 3 papas. Especialmente yo creo que a la sombra de San Juan Pablo II, ¿verdad?
Sin duda. Hoy vamos a recordar al doctor Renato Buzzonetti, el médico de 3 papas, pero sobre todo el hombre que con su desvelo constante acompañó de cerca la larga enfermedad y la agonía de San Juan Pablo II. Participó en todos sus viajes y durante los últimos años del pontificado tuvo que afrontar numerosas emergencias. Por ejemplo, en 2005 fue quien decidió la primera hospitalización de urgencia de un papa en el Hospital Gemelli de Roma. El médico en este caso fue también un amigo discreto, casi un ángel a la sombra de un gigante de la fe. Pudo tocar las llagas del Papa y sentir casi físicamente su dolor, pero también su certeza. Es una experiencia que ha llevado consigo hasta su muerte a los 92 años. El cardenal Ziwis, fiel secretario del Papa con el que Buzzonetti tuvo que compartir no pocos desvelos y más de un susto, ha dicho que el santo Juan Pablo II habrá ido a su encuentro, reuniéndose así de nuevo con él en la casa del Padre.
Gracias, Restán. Pues luego lo escuchamos en un ratito, a la 1:30. Aquí en el mediodía será momento para el espejo. Hola, José Luis Corrochano.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
Pues ya solo nos queda Nadal en el Abierto de Australia.
Garbiñe Muguruza ha perdido esta madrugada en cuartos de final contra la estadounidense Coco Van de Wiege en 2 sets. La española se ha mostrado sorprendida por su rival en declaraciones a Eurosports.
Me siento un poco vacía. Creo que la otra chica ha jugado extremadamente bien. Me ha sorprendido mucho. He podido hacer poco, he tenido pocas oportunidades y desde luego, bueno, ha jugado el mejor tenis que yo he visto.
En el cuadro masculino, Rafa Nadal juega mañana por la mañana a las 9:30 contra Raonic. Tony Nadal en el partidazo sobre el momento que vive el tenista.
Rafael, creo que está jugando a un buen nivel. Todavía nos falta un poco para alcanzar el máximo nivel. Sería bonita una final con Federer.
Si Tony Nadal se tiene que jugar un café, ¿a quién es el favorito para estar abierto a Australia?
Apostaría por Rafael.
La primera semifinal ya está definida. Va a enfrentar a dos suizos, Federer y Wawrinka. La pareja española Carreño García López está en semifinales de este Abierto de Australia. Y citas del día: Mundial de Balonmano, cuartos de final España-Croacia, es a las 9:45. Euroliga, 8:45. Panathinaikos-Barcelona y 9:30 Baskonia-Estrella Roja. Y partido de vuelta de cuartos de final de Copa del Rey de fútbol, Alcorcón a la vez, en Benizorroza, en Vitoria, a las 7:15 de la tarde.
Gracias, Corra. Ahora llegamos a la 1:06 y todavía queda mucho, mucho mediodía por contar.
¿Aún no te has enterado? Decir adiós al dolor ahora es sencillo. Biosalud Natura y su equipo de especialistas van a hacer realidad tu sueño de mejorar esa artritis, esa artrosis y esa osteoporosis. Tratamientos que solo conocerías en clínicas privadas y con un alto coste, los llevamos a tu domicilio. Llama al 91-391-8989 y pide información sobre tu patología. Esta primera sesión es totalmente gratuita. Además, las 25 primeras llamadas recibirán totalmente gratis el gel analgésico en Algidol para esos dolores de día a día. Llama al 91-391-8989 y atrévete a mejorar.
Juan Antonio ha ejercido de maestro durante 32 años en Huelva. Vivía a 150 metros de su colegio. Ahora se ha jubilado y sus alumnos le han rendido un homenaje.
Esto es más de un minuto de aplausos a través de los pasillos que conducen a la salida de un colegio. ¿Te lo esperabas?
No, eso en concreto, esa situación breve pero intensa, no me la esperaba.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Este mes en la revista Gente, Marta Sánchez nos habla de su hija y la vida en Miami con Casey, su novio americano. Entramos en la fabulosa mansión que quieren comprarse los Beckham. Iñaki Urdangarín preso de su codicia y muchos reportajes más. Gente, la nueva revista de sociedad ya en tu kiosco por solo 1,95 euros.
COPE Tarragona.
Estás informat.
Set minuts que passen de la una, reprenem el migdia COPE a Tarragona. Els expliquem avui que un camioner ha quedat ferit greu aquest matí després de sortir de la via al caure des d'un pont d'una alçada d'uns 20 metres amb el seu camió a l'AP2, a la Bisbal del Penedès. L'accident tenia lloc poc després de 7:45 del matí al quilòmetre 225 de l'autopista en sentit Barcelona. El conductor, que anava sense càrrega, ha estat evacuat a l'Hospital de la Vall d'Hebron. El ferit és un home de 60 anys. La via ha quedat tallada en direcció Barcelona durant aproximadament 20 minuts i s'ha pogut obrir un carril fins poc abans de les 11, quan ha quedat totalment restablerta ja la circulació. En successos els expliquem que hi ha 10 detinguts en un operatiu per acabar amb una organització criminal dedicada al tràfic internacional de marihuana que operava des de Tarragona, la Selva del Camp i Mont-roig del Camp. Segons fonts policials, el grup operava des de Catalunya i distribuïa la droga a diversos països europeus, principalment a França, però també a la resta d'Espanya. Utilitzaven furgonetes correu per traslladar la droga fins al punt des d'on s'havia de fer la distribució al consumidor final. La investigació va començar el passat mes de maig. S'han decomissat en total uns 65 quilos de droga, entre cap d'ells i marihuana ja preparada per la venda, a més de diners en efectiu i armes. Els detinguts són 8 homes d'entre 25 i 43 anys, 6 de nacionalitat espanyola, la resta dominicana i francesa. També hi ha dues dones detingudes, una espanyola i una dominicana. Tots els detinguts estan acusats d'un delicte contra la salut pública i pertinença a organització criminal.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
També destaquem avui que s'arribarà un nou màxim en el preu de l'electricitat al mercat majorista. Fregarà els 100 euros per megawatt. Serà entre les 8 i les 9 del vespre. Des de l'Organització de Consumidors i Usuaris reclamen transparència a les elèctriques a l'hora d'explicar les tarifes. Enrique García, portaveu de l'OCU, ha dit a COPE Tarragona i també ha remarcat que els usuaris hem d'estudiar si el pla que tenim contractat és el correcte per les necessitats de l'habitatge. Com els deia Enrique García, ho deia així als nostres micròfons.
eléctricas adrede confunden al consumidor y no diferencian bien entre los comercializadores de referencia que ofrecen esa tarifa regulada y los comercializadores libres, que tienen el mismo nombre, pero esto se confunde y confunde los teléfonos de atención al cliente, los emails y demás, de forma que logran que el consumidor no sepa a quién le está pagando la luz.
Amb això arribem a la 1:10. L'altra notícia destacada és que avui arriben a Tarragona 14 refugiats sirians i Creu Roja es fa càrrec de la seva integració. En parlem d'aquí només 20 segons amb Creu Roja.
Tothom ja té la targeta Black de MediaMarkt? Doncs a buscar-la! Oh! Últims dies per emportar-te una targeta Black per cada producte superior a 500 euros que compris i aconsegueix fins a 300 euros per gastar-los com tu vulguis. Només fins al 25 de gener. MediaMarkt Tarragona. Somiar? No. El següent.
Migdia Cope a Tarragona amb Mònica Carrasco.
Migdia
Cope Tarragona.
Estàs informat.
Han arribat a Tarragona 14 refugiats sirians procedents de Grècia. Són 14 persones que tenien ja tramitada la sol·licitud d'asil i és un equip de Creu Roja Tarragona el que s'ha fet càrrec d'ells des de que van arribar ahir dilluns a l'aeroport de Barajas i també els han acompanyat fins a Tarragona on ara comencen aquesta fase d'acollida. En volem saber una mica més i en parlem amb l'Anna Sabater, ella és coordinadora provincial de Creu Roja a Tarragona. Anna, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Escolta'ns, confirmes que són 14 persones les que estan ja a Tarragona? Són ja aquí?
Estan arribant a les properes hores. Penseu que venen d'un periple molt complex. Hem hagut definit pel camí. Preferíem que poguessin descansar després de tot el viatge dur que han tingut i de les circumstàncies en les que han viscut en els darrers mesos. I això també ens ha permès pues, fer una mica millor el primer contacte, tant a nivell personal com per bueno, descartar qualsevol tema d'urgència sanitària que poguessin tenir. I arribaran en les properes hores i els estem esperant.
Uh-huh. Són 14 persones. On estaven exactament ells a Graciana?
Aquestes 14 persones no sabem encara la ubicació exacta, estan en un camp de refugiats a Grècia. Són tres famílies, vull dir que entre ells hi ha persones adultes i també nens i nenes que a partir d'ara doncs, acollirem a Tarragona i que esperem que en un plaç molt breu, passat el primer, diguéssim, la primera intervenció nostra, puguin continuar o començar, perquè no la continuen, començar una vida normalitzada a la nostra ciutat.
Uh-huh. Són tots sirians.
En aquest cas sí.
Explica'ns una mica, una vegada arribin a Tarragona en les properes hores, quin és el procés que seguiran amb el vostre acompanyament sempre?
Bé, nosaltres des del juny aproximadament d'aquest 2016 vam obrir places d'acollida per a persones refugiades. Penseu que Creu Roja treballa amb refugiats fa moltíssims anys, però a Tarragona no teníem un servei de primera acollida. És la pròpia institució que ens insta, donada el context que hi ha a nivell internacional, a poder obrir aquestes places. Uh-huh. Les obrim per primer cop, ja et dic, als voltants del mes de juny, 22 places a la ciutat de Tarragona amb pisos autònoms, és a dir, no es tracta d'un alberg, són pisos de lloguer. I el primer que fem és poder aquestes persones acomodar-les en aquestes vivendes i en funció de quin és el seu estat. Pensem que en aquest cas són persones que venen de camp de refugiat i segurament hi haurà d'haver un treball més intens, tant a nivell sanitari, tant físic com emocional. Uh-huh. El que treballem durant aquests 6 mesos és bàsicament la integració en el seu entorn, és a dir, que ens coneguin, que coneguin la llengua, que coneguin les costums i els acompanyem en tot aquest procés, en aquesta primera fase que se'n diu d'acollida.
Uh-huh. Són aquestes 14 persones que estaran aquí a Tarragona, han arribat en un grup més gran, d'una cinquantena aproximadament. Uh-huh. Com es fa, diguéssim, el repartiment, si és que en podem dir així, no? Perquè es fa es centralitza des de Madrid, no? I aquestes persones, algunes sí. Venen aquí a Tarragona, altres han anat a altres punts, a Castelló, a altres punts d'Espanya, uh-huh. també.
En principi és el Ministeri qui decideix on s'assigna, quin recurs s'assigna cada persona i a quina ciutat. Bàsicament es fa en funció de les places que hi ha i del tipus d'allotjament que s'ofereix. si ofereixes un allotjament en pisos, probablement és més fàcil que vinguin famílies complertes. Si ofereixes allotjament tipus alberg, és possible que tinguis persones pues, que venen soles o que han fugit del seu país a nivell individual. És el Ministeri, en tot cas, que en funció de les places que anem actualitzant periòdicament, ens assigna les persones que vindran.
Mm-hmm. Anna, vosaltres ja vam parlar fa uns mesos quan va arribar també un primer grup. Una de les principals barreres que trobem al principi és l'idioma, i evidentment tu ho has dit molt bé, venen dels camps de refugiats on a més, per desgràcia, hem vist imatges terribles amb aquesta onada de fred darrerament. No sé si és pitjor l'impacte emocional o l'altra pot ser l'idioma.
Mira, no t'ho sabem dir, perquè realment de persones que vinguin el que se'n diu reubicades d'un camp de refugiats és el primer cop que tenem. Fins ara, en aquestes 22 places, havíem atès persones que havien bàsicament arribat pel seu propi peu a Catalunya. No hi ha una condició única de persona refugiada, no tenen en comú res més que pateixen una persecució en el seu país o són víctimes d'un conflicte armat en el seu país. A banda d'això, tenim doncs, tots els nivells educatius, tots els nivells formatius, moltes nacionalitats, moltes llengües, i és molt complex treballar entenent que és un col·lectiu únic, el de refugiats, no? Cadascú és una persona individual amb unes necessitats individuals i ens hem d'adaptar al nostre equip, que per sort compta també amb moltes persones voluntàries, ens hem d'adaptar a l'itinerari individualitzant d'aquella persona. Fins ara, amb algunes nacionalitats en concret, hem tingut més dificultats amb l'idioma. Penseu que hi havia un grup de persones molt joves que eren eritrees, un grup d'eritreus, on el nivell de formació també era molt escàs i ens ha costat bastant. I en altres casos poden venir persones amb formació superior i que potser els és més fàcil aprendre una llengua. Per tant, ens hem de treure aquesta etiqueta. La condició única de refugiat és només pel motiu pel què són perseguits o han hagut de fugir del seu país. No hi ha cap altra categoria.
Vosaltres, des de Creu Roja, coordineu una mica tot aquest programa d'atenció als sol·licitants d'asil i persones refugiades. Teniu prou ajuda, Anna, des de l'administració, per dur això a terme?
Bé, nosaltres partim de la base que som una de les tres entitats que històricament té acord amb el Ministeri. De fet, el que hem de buscar, a part d'aquesta ajuda econòmica, jo entenc que són més ajudes que van més enllà del que és el programa ministerial. Perquè aquestes persones, després d'aquests 6 mesos, passant una fase d'integració de 12 mesos, que pot allargar-se fins a 18, és a dir, estan 2 anys en el programa, però el problema és que amb aquest temps hem d'aconseguir que siguin el més autònomes possibles. Entenem que tenen diferent nivell de formació, de capacitació, això és molt complex. Per tant, el que busquem és aliances perquè puguin aquestes persones trobar una feina i quan acabin aquests 2 anys que durarà el programa en concret del Ministeri, que en aquest cas gestiona Creu Roja, aconseguim que siguin el més autònomes possible. Amb això estem treballant la manera de poder-ho assolir amb el suport de les administracions. La voluntat hi és tota, també us ho he de dir. Vull dir, és un tema molt sensible. Ens hem sentat i ens hem reunit amb diferents administracions, però hem de trobar l'encaix perquè no se solapi una subvenció que és ministerial amb altres acords que puguem tenir a nivell d'administració doncs, autonòmica o local.
Aquest matí hem sabut que la Generalitat vol posar en marxa el que ha anomenat Programa Català de Refugi, o avançat la Generalitat als companys de RAC1, en el que volen fer amb aquest pla, així a grans trets, és crear el que anomenen grups de mentors, és a dir, ciutadans que acompanyin aquests refugiats i, per exemple, els ensenyin la llengua o els ajudin a buscar feina. Com veieu una proposta d'aquest tipus?
Bé, nosaltres, com a institució, estem presents en tots aquests debats. Com ho veiem? Partim de la base que és un tema, com dèiem, molt sensible, i per tant, segurament això pot fer moure moltes persones a posar el seu gra de sorra, no?, amb la integració d'aquesta gent. Hi ha un tema crucial, que és la inserció laboral. Al final és el que permet a aquestes persones ser el més autònomes possible. Si això no es treballa, per molt que treballi en altres coses que estan molt bé, doncs es costarà que aquestes persones al cap de 2 anys no se'n vagin a la cua dels serveis socials, que és el que hem d'evitar.
Mm-hmm. Per tant, la pota, diguéssim, més coixa de tot aquest procés és aquesta inserció laboral, ara per ara, no?
Perquè el context tampoc és l'ideal, ho sabeu. Nosaltres tenim projectes d'ocupació com a Creu Roja, amb col·lectius molt vulnerables, estem amb taxes d'inserció espectaculars d'un 50%, però costa molt i això és un treball individualitzat amb les persones. Si a tot això s'hi suma aquesta iniciativa de la Generalitat de poder tenir aquests mentors, jo crec que tothom en sortirà beneficiat.
Uh-huh. Molt bé, doncs l'Anna Sabat és coordinadora provincial de Creu Roja a Tarragona. Com saben, ens acaba de dir, d'aquí unes hores arribaran a Tarragona 14 refugiats sirians. Sumen, doncs, no, ja les persones que ja teníem aquí a les comarques de Tarragona, que en total són, Anna?
Sí, si tenim en compte les que han passat ja estan en una segona fase, més les persones que ens han reassignat, ara, avui mateix, quan arribin aquestes persones refugiades, estarem treballant amb 42 persones.
42 persones, eh? Hem de dir que a Espanya, des de final de 2015, han arribat unes 1.030 persones refugiades, no? Xifres que també, Anna, estan una mica lluny de les proposades inicialment, no?
Estan molt lluny, nosaltres també anem creixent en funció de les necessitats. Recordeu, vam començar amb aquesta fase residencial, que se'n diu residencial, però és molt més que oferir un allotjament, és un treball molt intensiu, individualitzat amb totes aquestes persones. Començàvem amb 22 places, tenim intencions en els propers mesos d'arribar a les 30 i malauradament pensem que això no és només a l'inici i que bueno, haurem de seguir obrint places arreu, perquè ara mateix a la demarcació de Tarragona no hi ha cap altra entitat que els estigui acollint.
Uh-huh. Doncs, Anna Sabater, un plaer tenir-te al programa. Gràcies també per la feina i quan vulgueu ja sabeu que aquí teniu micròfons oberts.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Carlos Montagut, molt bon dia.
Bon dia.
Diego Reyes, Diego, què tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
La Adara Giné, Adara, bon dia.
Molt bon dia.
Jordi Andreu, Jordi, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, molt bé.
Ramon Palau, Ramon, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, Mònica.
Naleida Martí, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Tinc aquí el David Serra ja. David, què tal? Molt bon dia.
Bon dia, què tal?
Juanjo Odena, Juanjo, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Moisés Castell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
I així cada dia, a partir de les 12:20. Molt bon dia.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Des de fa poc menys d'una setmana, els usuaris podem ja denunciar el retard de Rodalies, per exemple, o trens de mitjana distància, des del mòbil, des d'una aplicació. Es pot fer a través de l'aplicació Infoconsum, de l'Agència Catalana de Consum. Aquesta aplicació vol complementar l'espai de queixes o reclamacions del web de Rodalies, que ja n'acumula més de 6.000, per cert. I volem saber exactament com funciona, com han anat aquests primers dies, i en parlem amb la Montserrat Rivera, ella és directora de l'Agència Catalana de Consum. Montserrat, molt bon dia.
Molt bon dia.
Moltíssimes gràcies per atendre'ns. De fet,
l'aplicació
d'Infoconsum no és nova, perquè ja fa 4 anys que està en marxa, no?
L'aplicació d'Infoconsum ja fa 4 anys que està en marxa, però com tots sabem, aquests temes informàtics canvien molt ràpidament. Últimament ens donava alguns problemes, havíem de fer actualitzacions, i per tant el que hem fet és reformar-la tota i refer-la una miqueta, introduint, doncs, en aquest cas, un espai que serà doncs, la part important d'avisos, no?
Uh-huh.
I en aquest cas hem remarcat doncs, el tema de Rodalies. Potser més endavant doncs, caldrà remarcar altres coses, però sí que ens semblava doncs, que era un tema molt important i que afecta moltíssimes persones arreu de Catalunya.
Uh-huh. La veritat és que a Tarragona en sabem una mica del que són els retards de Renfe, per desgràcia, sobretot a les Terres de l'Ebre, que ho pateixen a diari des de fa temps i de fet, ha provocat una gran mobilització social. Què ens permet fer aquesta nova funcionalitat d'Infoconsum, Montserrat?
Doncs aquesta nova funcionalitat d'Infoconsum, concretament, per exemple, amb el tema de Rodalies, el que permet és posar en coneixement de consum i, per tant, també del Departament de Territori doncs, qualsevol incidència que pugui estar relacionada amb aquest servei, no només els retards. Quan hi ha un retard, primer s'ha de fer reclamar l'empresa. Si l'empresa després, en aquest cas Renfe, si Renfe no està d'acord Llavors hem de fer la reclamació via consum. Però sí que permet, doncs, qualsevol incidència que hi hagi per manca d'informació, per manca d'una bona prestació del servei, coses en les que sí consum té competències, poder veure doncs, en quins casos Renfe no, Renfe, Adif, tot plegat, no està actuant com hauria de fer-ho i, per tant, poder-ho denunciar, la qual cosa a nosaltres ens permet veure en quins punts s'està incomplint doncs les obligacions respecte als consumidors.
De fet, com molt bé deies, primer, en cas de retard, hem de reclamar a l'empresa, en aquest cas, a Renfe, pels canals habituals, no? Si volem la devolució del bitllet o simplement presentar una queixa, però no és incompatible una cosa amb l'altra, no? També notificar-ho a consum.
No. És important fer-ho perquè una cosa és una reclamació que sempre hi ha alguna contrapartida, ja sigui en diners o el que sigui. I una altra és denunciar una incidència. Vegades no saben el per què, no se'ls dona cap informació. Tot això és una mala prestació del servei i entenem doncs, que d'alguna forma hem d'intentar que els nostres serveis públics de transport funcionin com han de funcionar i, per tant, conèixer això i, si és el cas i si és oportú, doncs posar les multes pertinents si s'escau, perquè entenem doncs, que moltes persones es refien d'aquest transport públic, estem parlant doncs, de que moltes vegades estem contaminant o estem fent abusos en moltes parts que no permet una mobilitat sostenible i, per tant, també hem d'intentar doncs, que els nostres serveis funcionin com han de funcionar. I des de la nostra app, en aquest cas, des d'aquesta aplicació, doncs et permet, des de qualsevol línia de rodalies, explicar el que està passant, explicar quines són les mancances en el servei, adjuntar una foto si es vol, i això es pot fer des del telèfon mòbil ràpidament i d'una forma doncs, molt, molt ràpida.
Sí, bé, de fet, gràcies al temps que ens dona Renfe en moltes ocasions, doncs des del mòbil podem aprofitar aquella estona, no? Com molt bé dius, doncs, perquè a més, de vegades penjar una foto, perquè no és només parlem de retard, sinó de vegades de mal estat dels trens, no? O de les estacions, fins i tot.
Mal estat dels trens, de les estacions, manca d'informació, aspectes que no són els que pels que nosaltres doncs, hem contractat aquell servei. Per tant, tot això podem fer-ho doncs, en la línia que estem, en l'estació que estem, amb temes i subtemes que més o menys s'han anat relacionant. Pensem que aquesta part doncs, l'hem desenvolupada conjuntament des del Departament d'Empresa i Coneixement, que és on hi ha consum, però també des del Departament de Territori, que és el que té, diguéssim, tot el tema ferroviari, no? I, per tant, doncs, aquí pensem que és molt senzill temes, subtemes que són els que més aviat doncs, ens trobem moltes vegades a l'hora d'agafar un servei públic de rodalies.
De fet, el conseller Rull comentava fa menys d'una setmana quan presentava aquesta nova funcionalitat que al final també és una manera, no?, anar a través de vosaltres, de l'Agència Catalana de Consum, doncs canalitzar totes aquestes queixes a l'hora també de reclamar responsabilitats a l'operador, no?
És evident, s'ha de demanar responsabilitats perquè veiem que està afectant a moltíssima, moltíssima gent. De fet, amb els pocs dies que portem ja passem de les 100 denúncies en aquest sentit d'incidències que hi han hagut. Algunes a l'operador pues, tindran responsabilitat, d'altres no. Sabem que hi ha hagut doncs, mal temps i que hi ha hagut incidències. Hi ha coses que són sobrevingudes i no es poden preveure, però moltes vegades sí que coneixem doncs, que hi ha una manca d'inversió amb el que ha sigut Rodalies al llarg de molts anys i, per tant, hi ha una deficiència i pensem que és molt important que això es porti a terme. Hi ha hagut moltes promeses de que això es faria, doncs potser comença a ser l'hora de que ho posem negre sobre blanc, no? I, per tant, veiem exactament què és el que està passant i com la gent doncs, se sent frustrada moltes vegades per aquesta manca de bon funcionament.
Per tant, Montserrat, des de dijous, divendres aproximadament, que es va presentar aquesta nova aplicació, diu que un centenar de denúncies, respecte a Rodalies només.
Exacte, sí, sí.
Arreu de Catalunya.
De fet, Rodalies agafa moltíssims dels trens, del transport ferroviari de Catalunya, perquè pensem que és que va de punta a punta de Catalunya, de nord a sud i d'est a oest. Per tant, bé, pensem que és una bona acollida i esperem no defraudar ningú respecte a les expectatives que puguem haver creat, però bàsicament és un lloc més que per fer la reclamació, sí, per fer la queixa, per fer la denúncia, I quan una reclamació no sigui atesa, doncs també per denunciar-ho en aquest cas.
Uh-huh. Estem parlant en concret, no?, doncs d'aquesta nova funció que ens ofereix l'app d'InfoConsum, però a través d'aquesta aplicació podem denunciar qualsevol tipus d'incidència que patim com a consumidors, no?
Exactament, perquè no només hi ha el tema de Rodalies, sinó que nosaltres en aquesta aplicació, doncs el que tenim són consells pels consumidors, també tenim una sèrie d'avisos, entre part dels de Rodalies, doncs aquests dies sortiran tot el tema de clàusula sol, hi ha un avís, els temes de les llars doncs, afectades per pobresa energètica, qualsevol avís que nosaltres pensem que és important pels consumidors, també els redirigeix directament a la nostra web on poden tenir tots els consells, doncs en quant a compres, en quant a telefonia d'internet, etc., moltes en quant a serveis bàsics, moltes de les coses doncs que el consumidor reclama molt. I també alertes de productes que s'estan posant en el mercat, en el que des de Consum doncs intentem fer la retirada, però que sí que alertem a les persones doncs d'aquells productes que poden ser perjudicials o que poden tindre doncs, poca seguretat a l'hora d'utilitzar-los.
Uh-huh. Quina és l'àrea que continua acumulant la major part de queixes dels consumidors? Quines queixes fem més a l'Agència Catalana?
Doncs hi ha dues àrees, bàsicament. Una és la de telefonia d'internet. Aquesta és recurrent de sempre. És una de les àrees en les que tenim doncs, més reclamacions i més denúncies. De totes formes, també és de les que mitjançant els sistemes extrajudicials, diguéssim, de mediació i arbitratge, se'n resolen més, perquè aquestes companyies normalment estan adherides doncs, a l'arbitratge i a la mediació. I també el de serveis bàsics, com pot ser llum, aigua, transports, tot el tema d'entitats financeres, etc., que considerem des del Codi de Consum que aquests són serveis bàsics.
Uh-huh. Com molt bé deies, també el tema de les clàusules sol, que ahir justament començava el període doncs, per poder començar a reclamar les entitats bancàries. No sé si des de l'agència teniu previst algun dispositiu específic per a això.
Bé, nosaltres en aquests moments el que farem respecte al decret que es va posar ahir en vigor, aprovat a Madrid, mirarem de donar tota la informació als consumidors, atendre totes aquelles sol·licituds d'informació que puguem i no descartem doncs, fer alguna actuació, potser, si veiem que finalment doncs, hi ha moltes consumidors que hagin d'anar per la via judicial perquè doncs, no s'han posat d'acord amb les entitats financeres. Pensem que algun sistema de mediació, arbitratge, algun altre sistema extrajudicial, a part del que s'ha posat, podria ser efectiu, però estem en vies d'estudiar-ho.
Mm-hmm. Molt bé. Mentre tenen tota la informació, com ens ha dit la Montserrat Rivera, a www.consum.cat i també en aquesta aplicació, a InfoConsum, bé, a banda de Rodalies, que és el tema que ens ocupa avui, sobretot de qualsevol tema que, com a consumidors, doncs, necessitem de l'Agència Catalana de Consum. Montserrat, moltíssimes gràcies per haver-nos atès al migdia a Tarragona. Torni quan vulgui.
Moltíssimes gràcies i moltes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat.
Un plaer, gràcies. Amb això arribem a les 12:33 minuts. Per cert, que no ho hem dit abans, però aquesta aplicació, l'InfoConsum, està disponible tant per iPhone com per Android. Així que, si volen descarregar-se-la, doncs ja saben. La setmana vinent li preguntarem al nostre expert en aplicacions mòbils, al Moisés Castell, a veure què li sembla. 12:33, ens aturem 50 segons i arriba ja la cau d'orella de la Ruth.
Si escoltes COPE des de les Terres de l'Ebre, tens un negoci i vols que la teva publicitat s'escolti, truca'ns 977 326 050. El nostre departament comercial et farà la millor proposta. Recorda 977 326 050. COPE, també a les Terres de l'Ebre.
Este año la calzutada en Restaurante El Álamo. Calzots con salsa, longaniza con mulletas, costilla de cordero con guarnición, crema catalana, vino, agua, cava y café por tan solo 32 euros. La calzutada en Restaurante El Álamo. 977-84-62-40, carretera de Montblanc en Alcover.
Vins, El Sibarita, La Recepta de la Setmana, Disco Cope, Pàgina Zero...
Tot això ho trobaràs al Migdia Tarragona, el magazín que de dilluns a divendres presenta Mònica Carrasco d'una a dues, amb la col·laboració de Ruth Guerrero, COPE Tarragona. Estàs informat.
Una història de jazz, així és com podríem definir l'aventura nord-americana del nostre convidat, una passió que el va portar per tombar entre gratacels i esglésies plenes de música, d'estudis de música. Ara ha tornat a casa i ens presenta Diàspora, el seu primer disc, que ho farà en directe el proper dissabte, dia 28, amb la cantant madrilenya Aurora Arteaga, al Keyboard Jazz Lounge de Reus, i ara ens visita el pianista i compositor falsetà Lluís Capdevila. Bon dia, Lluís.
Hola, bon dia.
Bon dia. Una història apassionant la teva que culmina amb la publicació de Diàspora el passat mes de març i que ja l'estem escoltant.
Doncs sí, la veritat és que sembla que tot hagi passat molt de pressa. De fet, vaig marxar per estar un any o dos a Nova York i al final van acabar sent 8. Però sí, molt content d'haver sigut capaç de tornar a casa amb un disc sota la mà, del qual estic molt, molt content, i que reflexa una mica el que jo he viscut allà com a ciutadà d'aquí, que està allà temporalment dedicat a la música, no?
Sí, sí, d'aquella vivència és de tot allò extreus aquest disc, aquestes 9 cançons que ara farem un repàs i ens comentaràs com són i què t'han portat, no, al final a composar-les. I ara sí, t'agraïm sobretot que hagis vingut per portar-nos al jazz estudi, que no per ser un gènere que potser no té veu, no significa que no hagi d'estar també. Per això ens encanta que avui estiguis aquí.
Doncs sí, la veritat és que, a veure, sí que hi ha gent que em comenta, home, i no hi ha a cantar, no hi ha un... Bé, en el meu cas, doncs, he intentat fer un disc molt, molt clar, molt melòdic, molt assequible per tots els públics. Penso que el que hi ha al disc s'entén i és bastant, doncs, hi ha bastanta varietat emocional, diferents estats d'ànim, diferents contrastos musicals, i penso que és un disc que en principi, pues, entra bé i que no té per què estar fora del que és la música més aviat popular.
I va estar i ens transmet molt. Ara sí, toca la pregunta: per què vas triar el nom de Diàspora? Per què?
Diàspora, a veure, pues, jo vaig néixer el 1981 i, bueno, pues penso que molta gent que va néixer als anys 80 ha tingut una experiència similar, que és la de sortir a l'estranger, doncs, per buscar una oportunitat laboral, per aprendre. Això penso que és una cosa que fa molts anys només una minoria, molt minoria feia, i penso que en el cas de la nostra generació, doncs, s'ha vist molt més generalitzat i desafortunadament amplificat quan el 2011-12 va començar la forta crisi aquí. Aleshores, doncs, bé, aquesta sensació d'estar en un lloc que no és el teu, fent una cosa que et toca fer o que vols fer, en el meu cas, pues, va ser una mica el que em va inspirar a posar aquest títol. També és veritat que el significat literal de diàspora és com un esclat de llavors, d'idees, i també penso que m'agradava aquesta idea de com d'inspiració, no?
Bueno, també es pot traduir, no?, que és com si la teva música al final s'escampa pel món, podríem dir, A veure si arriba a tothom.
Tant de bo.
A veure si arriba. El que sí que ja ens està arribant a nosaltres, explica'ns-nos una mica aquestes 9 cançons d'aquestes vivències, com dèiem, de Nova York, que té cadascuna de tu i què destacaries d'elles, si hi ha alguna en especial.
Bé, aquestes 9 cançons són com una cronologia de viatge. La primera, la més antiga, probablement datarà abans de que marxés al 2007 a estudiar als Estats Units, perquè havia estat amb dos tallers de jazz d'estiu i va ser la primera peça que vaig escriure és Workshop, tema swing, que està al disc, i que doncs la data seria probablement el 2004. La resta sí que és del 2007 al 2013, diria, i després he seguit composant i tinc material per un proper disc que ja estic preparant. Però doncs bueno, la inspiració per cada tema doncs va ser molt natural, no va ser buscada, en el sentit de que doncs jo estava a Nova York fent el que em tocava fer, que és estudiar un màster d'interpretació de jazz, i quan ho vaig acabar vaig fer un doctorat, i bé, doncs vaig intentar estar el més actiu possible musicalment, i de vegades doncs em venia alguna idea melòdica o rítmica que pensava que tenia, que em motivava, i m'assentava i ho acabava traient i ho guardava, no? I al cap de temps de tenir-ho i de tocar-ho amb altres músics, ells mateixos em van dir, home, això ho hauríem de gravar, no? I dic, home, doncs estava pensant tornar l'any que ve, dic, es val que em posi les piles. I en qüestió de mig any va ser acabar el doctorat, preparar la música del disc i tancar-me en un estudi i gravar-ho.
Ja, la teva formació, el que sigui, acadèmica i musical, ha anat sempre molt continuada i mai l'has deixat, sinó que sempre t'has anat formant perquè, a més, tu ets advocat.
Sí, bueno, estic col·legiat, com a no exercent, però sí, vaig estudiar dret. En aquell moment doncs no hi havia titulació superior moderna de música, i bé, vaig anar a l'autònoma, vaig treure'm dret. El que passa és que sempre sabia que el que me bellugava més era la música, i al final pel seu propi pes doncs va acabar caient.
Una música que també té un cost, en aquest cas és molt d'esforç, però també a nivell econòmic, per fer aquest disc també vas haver de fer una campanya de micromecenatge.
Sí, la veritat és que va ser un disc, com ara es diu, low cost total. És a dir, vaig agafar, bueno, els músics que figuren al disc, Petros Klampanis i Luca Santaniello, ells doncs tenen més experiència, havien gravat molts discs, el Petros ha estat en produccions caríssimes, i aleshores, pues, comptar amb ells, a banda de que ells van ser els escollits perquè pensava que la química entre nosaltres pues, era la més adient, ells ja venien d'una mica de tornada. Aleshores, van ser una mica com uns guies que a l'hora de gravar, mira, això no cal. Això sí, gravem un o dos dies en lloc d'un. Estaràs més... O sigui, ells em van anar donant unes pistes que realment vaig aconseguir abaratar bastant els costos. I per damunt de tot això hi va haver una decisió gran que jo vaig prendre al principi, que va ser anteposar la música davant dels mitjans. És a dir, vaig preferir gastar més en músics que en estudi. Aleshores, pues, bé, tot i fer-ho d'aquesta manera tan econòmica, doncs va pujar una factura que potser eren 10.000 euros o més, i llavors pues, quan estava a la meitat de tot això i em veia venir el que venia i el que faltava per poder culminar-ho, no? Tenia el disc a la mà, va ser quan vam engegar una campanya de micromecenatge que va ser molt satisfactòria.
Parla'ns una mica del que són els estudis Tedesco.
Els estudis Tedesco és com un misteri. Bueno, és l'estudi més barat dels Estats Units i un dels que té un piano que està millor. O sigui, el piano realment està bé. És un Steinway que va recomanar Bruce Barth, un gran pianista de jazz que ha estat moltes vegades aquí a Catalunya, tocant al Jazz Tardor de Lleida i també a Barcelona. I bé, era una cosa que el bateria també havia gravat allà, i bé, doncs vaig anar estant a Nova Jersey, és a la casa del Tedesco, és el senyor que és l'enginyer de so, i aleshores quan estava allà vaig descobrir que la discogràfica New Fresh Sound Talent de Barcelona havia realitzat un munt de gravacions allí als anys 90, quan el tema econòmic i el, la infraestructura del mercat musical era diferent, doncs allí aquell estudi havia treballat molt i era un estudi car, de fet. I ell mateix havia decidit abaixar la tarifa perquè els músics, doncs, com més com jo, autoproduïts, doncs, poguessin allà a gravar.
Després també, aquest és un lloc important per tu, van passar músics, per exemple, de la talla de John Lennon, que és el Sears Sound, no? Que aquí sí, quina història hi ha darrere?
Això va ser diferent, això, és a dir, una cosa, el procés d'aquest disc, doncs, va ser l'enregistrament, que va ser a Tedesco, aquest era el lloc més econòmic. Després vaig editar a l'estiu, quan vaig tornar aquí a Barcelona, Slim Studio, amb el Néstor Oñatibia, un noi que havia sigut el tècnic d'àudio del programa de l'Andreu Buenafuente durant molts anys. I després vaig tornar a Estats Units per fer la mescla i la masterització. Aquests dos últims estadis de la producció del disc sí que es van fer al Sears Sound Studios, que és un lloc, és l'estudi més antic de Nova York, és un lloc amb una tecnologia analògica brutal, i allí sí que és on a dia d'avui encara la Yoko Ono fa alguna producció, John Lennon havia gravat, ha passat molta gent per allà, Paul McCartney, tot això, no? Llavors, pues allí sí que va ser una mica com acabar de donar-li el toc de gràcia al disc, poder mesclar-ho a través de el que teníem gravat, passar-ho per una màquina real-to-real, que era el que els Beatles havien fet servir a Abbey Road quan van fer el Sgt. Pepper, i ells l'havien comprat de segona mà, la tenien allí. Bé, va ser una experiència increïble i li va acabar de donar aquest bon so, aquest teu disc.
Et sembla mentida, no?, al final que hagis estat en aquests indrets amb tanta importància, no?, a nivell de música, i et fa pensar i dius quines portes has de tocar i sobretot quins contactes has de tenir.
Sí, la veritat és que tenir contactes i portes ajuda moltíssim. Jo, en el meu cas, m'ho he anat fent tot jo, no? En el sentit de, doncs, de composar, gravar tot, he sigut més un autoeditor, autoproductor de tot el que he fet, i m'he anat obrint camí jo. És també una decisió personal.
Sí, on també t'has obert camí, i és que ens encanta i ens fascina el que hem descobert de tu, i és una relació amb una església, amb un cor gospel al Bronx. Com sorgeix?
Bueno, això té a veure amb un altre tema, que és viure a Nova York com a músic, com arribes a final de mes.
Sí, sí.
Doncs bé, jo vaig haver d'inventar-me algo per poder-ho, doncs, per poder estar 8 anys allà i ser autosuficient. Se'm va presentar l'oportunitat d'agafar una posició d'organista en una església negra a Westchester, una part del Bronx, al sud. Em vaig posar allí, va ser duríssim al principi perquè jo no sabia com anava tot allò, i la persona que ho havia deixat ni m'havia dit què havia de fer. És a dir, que vaig mantenir amb la dona de la neteja els dimecres al dematí, que anava a netejar, i deia, sisplau, puc entrar aquí i practicar l'orga i tal, amb l'excusa, pues, de que l'orga no era diferent i la música i tal. I ella m'anava dient, no, aquí has de tocar això, aquí has de tocar l'altre. La música també anava canviant, no cal dir, cada setmana, no?, per tot el que són les estacions del, pues, l'Advent, tot això era tot diferent. I va ser una experiència xulíssima, he après moltíssim allà, i bé, doncs, m'ajudava a viure.
T'ajudava a viure, vivies en aquell, llavors, no?, en un petit departament de Harlem, que també tenia la seva curiositat.
Sí, allà vaig viure 5 anys. La part final ja estava en una residència catòlica, Kolping House, és Alemanya, però bueno, tothom hi pot anar si t'accepten, i sí que és veritat que vaig viure 5 anys a Harlem en un edifici no sé si autèntic és la paraula, perquè autèntic pot dir moltes coses, però molt peculiar. Era un edifici on tot eren gent afroamericana, jo era l'únic blanc, i el perfil econòmic era baixíssim, feia una olor i molta pudor d'escala, hi havia ratolins per tot arreu, una persona amb esquizofrènia al primer pis, algo que venia en droga damunt d'on vivia jo, era un quadro. Va ser dur, però també va ser, no sé, va ser especial d'alguna manera, no?
Sí, de tot se n'aprèn. El que sí que vas fer és esforçar-te moltíssim. Vas haver de treballar bé sense tenir ni un minut, per així dir-ho, i vas arribar a actuar fins i tot amb Philip Harper, James Cammack o Elliot Sigmon. O sigui que aquí, déu-n'hi-do.
Sí, la veritat és que... Bé, jo venia una mica de la premissa que em van dir, a veure, tu, més aviat, doncs gent d'aquí, no?, de la província, tu de tocar el piano no en viuràs, és impossible. Mm-hmm. I jo sóc bastant... M'agrada una mica...
Portar la contra, no?
O demostrar que allò és veritat o és mentida. I aleshores vaig dir, jo només vull viure d'això, ni fer classes, ni no vull fer res, en aquella època, no? I bueno, doncs ho intentaré. I sí, em vaig tirar 3 anys, que vivia còmodament, més o menys, i l'únic que feia era tocar. Ara això sí, tocava cada dia. A vegades doncs feia 18 dies seguits i em parava un o dos, tornava a enganxar amb 15, 16 dies i tot era així, no? Però va ser una època molt divertida de conèixer un munt de músics, d'anar amb el teclat amunt i avall pel metro, de portar l'amplificador dintre la motxilla... I arribar a muntar i tocar, ara toques amb una gran figura, com mencionaves, i ara estàs tocant en un lloc doncs, molt baix. Va ser una època amb molts contrastos, però on vaig aprendre moltíssim.
Jo t'he volgut posar aquesta improvisació, Priorat, perquè tu ets falsatà i com no vas néixer entre aquestes vinyes i entrem al teu web i ens ho descrius, ens dius sí, vaig néixer allà. Què et va portar, quina inspiració et va portar néixer en aquest territori per tal de tu dedicar-te a la música? Què va ser el que va fer un clic en tu?
Pues a veure, durant els anys 80 i 90 la vida musical de Falset era molt activa. Hi havia una discoteca, hi havia un cafè, hi havia una banda Vila de Falset plena de músics. És a dir, hi havia bastanta música, a lo millor segurament més cara. I per altra banda, el Priorat com a indret doncs, és preciós, tothom ho sap, i en aquella època estava catalogat com a una de les comarques més pobres de Catalunya, no? Sempre deien Priorat, Terra Alta i Conca de Barberà, crec que era, dos llocs més pobres. Aleshores, pues, era tot molt, molt, molt tranquil, no? Finques perdudes, vinya sí que n'hi havia, però tampoc era com ara. I amb aquest paisatge de calma i de música, que és, no sé, doncs mira, va ser la manera que vaig créixer.
Va ser la manera, ara has tornat a casa. No sé si et trobes a faltar a Nova York, perquè és un contrast molt gran.
Sí, és un contrast enorme. El que passa és que Nova York penso que també és com ho vius, no? Tu pots estar a Reus i viure com Nova York, en el sentit de que una mica la
dinàmica,
la dinàmica i la direcció de les coses la marca un. Ara mateix estic intentant lligar 10 concerts seguits amb el Petros Klampanis que vindrà a finals de març i bé, això és ritme de Nova York també. Però sí que és veritat que aquí les coses van una mica més lentes. Té la seva part bona i la seva part no tan bona. És una manera de fer diferent.
Ara, en quin moment estàs? Estàs de gira, fins i tot? Estàs, que et tindrem, a més, aquest dissabte, el dia 28, a les 9,
sí,
presentant un concert.
Mira, sí, això, el de aquest dissabte és diferent. Jo, quan estava a la part final de la meva estada a Nova York, vaig conèixer una noia, una cantant, Aurora Arteaga, Ella és de Madrid i estava allà també amb una beca Fulbright, com jo vaig estar antigament, estudiant un màster, i ens vam conèixer, vam fer alguna de música junts, i el novembre passat em va invitar a Madrid a fer 4 concerts, que van anar molt bé, i ara doncs en tenim 4, un a la Selva del Camp, l'altre a Mora d'Ebre, sota de Copes, al Keyboard Jazz Lounge el dissabte, i després el diumenge marxem cap a València per tocar al Café Mercedes, que és un club de jazz d'allà.
De moment a casa tenim aquí, també a Mora d'Ebre, ens has dit, però a casa aquest dissabte, eh? Que no ens oblidem.
A les 9 del vespre, entrada popular, 5 euros, és a dir que no hi ha excusa.
Sí, sí. I què t'espera properament a tu?
Doncs bé, properament, el més immediat és aquesta gira amb el Petros, i després tinc ganes ja de posar-me en el segon disc. El segon disc penso que és important que el gravi aquest any. I bàsicament això i més concerts.
Per què és important?
És important perquè quan te poses a gravar un disc, almenys jo, perquè no hi tenia experiència, no t'imagines el que costa des de que t'has gravat el disc fins que surt, no? Hi ha diferents fases, hi ha unes inèrcies que és molt difícil reduir i que fa que si graves, per exemple, el juliol o l'agost, doncs ja es publiqui quasi al 18.
Quan el publiquis, vine aquí, eh? O ja, si vols, abans, i així ens vas descobrint més coses del nou disc. Ja saps, tens la teva casa aquí. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres per invitar-me.
Molt bé, gràcies, Lluís.
De res.
Migdia.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Doncs moltíssimes gràcies a la Ruth i al Lluís per haver vingut fins als estudis. Nosaltres hem de posar el punt i final avui al programa. Ho fem en una darrera hora. Desgraciadament, hem d'informar-los d'això. Un jove de 19 anys ha estat detingut aquest dilluns per haver agredit sexualment a la seva neboda de 5 anys a Tarragona. Segons publica l'Agència Catalana de Notícies, hauria estat la mateixa menor la que ho hauria explicat a la seva mare. Els metges han confirmat l'agressió sexual i el centre mèdic va posar en coneixement del jutge de Guàrdia i dels Mossos els fets, que poc després de la mitjanit detenien el noi a casa seva. La nena vivia amb la seva mare i els seus germans a Tarragona, i el tiet i suposat agressor residia en un altre habitatge. Això és tot el que sabem fins ara. Demà els ampliarem la informació puntualment al programa. Ens veiem a partir de les 12:20. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat un dia més. Ha estat un plaer.